Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
A pocs dies es confirmava la dada. El 2024 ha estat l'any més càlid de la història a la Terra des que es prenen dades. S'ha arribat al 1,5 graus centígrads per sobre de la temperatura de referència que l'acord de París de 2015 es va establir com a pujada de temperatura màxima. Els fenòmens meteorològics cada cop són més extrems i ja hem pogut experimentar a casa nostra un primer avís important com el de la sequera. Avui la Cristina García, coach nutricional i membre d'Íntima Salut per a la Dona, ens explicarà com poder fer petits canvis a la nostra alimentació per ser més sostenibles. Cristina, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Continuem parlant de qüestions que ens interessen a tots i sobretot a la nostra salut. En el programa anterior ja vam parlar del malbaratament del menjar, del que malbaratem cada persona de mitjana, entre 31 i 35 quilos l'any. Quines altres qüestions podem tenir en compte a l'hora de menjar de manera sostenible?
Mira, Carme, jo m'he apuntat tres aspectes. He pensat, anem a apuntar aspectes. Un és els envasos, l'altre és la despesa energètica al cuinar i l'altre, evidentment, l'elecció d'aliments que fem a l'hora d'anar a comprar.
Mm-hmm. Quan parles dels envasos...
Els envasos, què està passant? Ja, o sigui, a la Generalitat, tothom ja, o sigui, els organismes oficials ja estan mirant de fer polítiques perquè hi hagin envasos més ecosostenibles, no? Ecodissenys, que tinguin menys impacte amb el medi ambient, val? Tots sabem el tema dels microplàstics, dels oceans, del mal que fa, no?, a la diversitat, a la fauna, etc. No? I també a l'emissió dels gasos invernacles, com el CO2, val?, que és el diòxid de carboni, que és un dels 6 gasos invernacles que hi ha, val? El tema dels gasos invernacles, hi va haver hi ha el protocol de Kyoto que parla de 6 gasos. El que avui comentarem és aquest CO2, el diòxid de carboni, amb tot el tema de la indústria, i després tindríem el metà, val? Ja ho anirem parlant. Llavors, sobretot que els envasos, no, el que s'està mirant és que el seu cicle de vida, que és producció, ús i eliminació, sigui molt més ecosostenible per nosaltres. Penseu que cada persona, més o menys, genera de residus amb envasos a l'any uns 188 quilos, que extrapolat seria 84 milions de tones de residus en envasos totals a nivell de la Unió Europea, que és moltíssim.
D'entrada, un gest que podríem fer, per exemple, seria un gest voluntari, nosaltres en la nostra vida diària, substituir tot el plàstic que puguem per vidre, per exemple, no?
Exacte, o anar a comprar amb tupers o reutilitzar envasos, és a dir, si jo reutilitzo un envàs 2-3 cops, doncs serà molt millor que no pas, per exemple, que cada cop em fiquin un envàs, encara que sigui de cartró, perquè jo li estic donant una vida útil molt més llarga, això. Jo me'n recordo fa molt temps, no sé si tu te'n recordaràs, Carme, que anàvem a comprar els ous amb la... com en diem? Huevera o...
Sí, no? I la llet amb la lletera.
Exacte. Llavors tot això s'ha perdut.
I el vi amb la garrafa.
Tot. Pues tornar una mica a aquest tema, que seria, no, fer reutilització dels envasos. Val? Anar a comprar, hi ha molta gent que utilitza les xarxes per ficar la fruita, no, la verdura.
Hi ha gent que ho fa, poca de moment, poca. Però... seria un bon canvi.
Un bon canvi, exacte. Seria incentivar.
Mm-hmm. Podem fer alguna cosa més? Així ara...
Per exemple, evitar tot el tema de menjar ràpid. Tot el menjar ràpid ve envasat, d'acord? Des de les amanides, aquestes saludables que venen amb un plàstic, a una lasanya exquisita que me la fico al microones o al forn. És a dir, el fet de comprar menjar que va en un envàs genera pues, tot aquest material que després n'hem de fer alguna cosa. Hmm.
A més, ara a partir de l'1 de gener, el Reial Decret 1055-2022 no ha passat res. Sobre l'etiquetatge dels envasos, els fabricants hauran de proporcionar informació clara i precisa sobre precisament els envasos. Tu has esmentat, Cristina, tres punts. El segon era el de la despesa energètica al cuinar. Com ho podem fer des de casa?
Sí, molt important. Intentar minimitzar la despesa energètica. Fixa't ja que quan hi ha el tema del banc d'aliments, que la gent va, et diuen, jo a vegades vaig voler donar com un sac de llenties i em van dir, no cuita, perquè clar, o sigui, val diners, cal pagar energia, no? I és una despesa energètica. Val? Llavors, això ja fa temps, fa uns anys va sortir tot el tema del batch cooking, que és a dir, aprofitar i cuinar al màxim un dia i aprofitar tot el que tenim, no? Per cuinar al màxim, amb el recurs que tinc, doncs fer el màxim de menjar. Val? Com a recursos, o sigui, el que tenim claríssim, el que gasta més, menys, és el cru.
Sí. El fred.
El fred, una bona amanida de llegums seria, no? Les llegums ja estarien cuites, però fer-se una amanida, això, o fer-se un hummus, val? Això és menjar fred. Això és el que gasta menys energia, val? Jo m'he ficat, per exemple, també per poder donar doncs, els carpaccios, un ceviche, no? Els ceviches, si és peix, caldria fer una congelació prèvia. L'altre recurs fantàstic és una olla express.
Fantàstica, eh?
És fantàstica. A més, pots fer molta quantitat.
I de tot, i pràcticament,
de tot,
eh?
I de tot. El tema és, quan cuino, si per exemple el llegum, en cuino bastant, no ho faig només per un àpat, no? Faria per tota la setmana fer llegum, d'acord? També si teniu aquella cistella que va dins de la olla express, pots fer el vapor, vull dir, és una cuina molt ràpida i pot ser molt saludable, val? O sigui, tenim el cru, tenim la olla express i el forn és una altra cosa que podem aprofitar, però hem d'aprofitar totes les lleixes, o sigui, totes les estanteries del forn, posar-les a tope.
Sí, fer coses, diferents coses alhora?
Fer diferents coses alhora, perquè si només ensenya el
sense
forn...
Sense barrejar coses que no tinguin massa sentit, bueno, és a dir, sí. no farem un peix, una cara i no sé què, sí. per barrejar després...
Però, per exemple, puc fer unes albergínies obertes, fer perquè després les faré farcides amb alguna altra cosa, puc fer moltes verdures al forn, puc fer carbassa rostida, o sigui, puc aprofitar totes les lleixes per fer patates al caliu, però clar, si només poso...
Una escalivada...
Si només faig escalivada, no estic aprofitant al màxim. Un cop encenc el forn, a por ello, no?
Clar.
Fer el màxim possible, val? I què més podríem fer servir? Altres idees, mira, que m'he apuntat fer còctels de recapte, ratatull, fer empanades, fer galetes, fer...
Un cop engegues el forn, allà, has d'aprofitar al màxim.
Posar tota l'enginyeria de la imaginació a treballar.
I si t'has de menjar una mica de pa del dia anterior i el vols que faci crunch, aprofites quan has apagat el forn per deixar-lo una estoneta.
Exacte, i boníssim.
I ja el tens.
Sí.
I ja el tens. O descongelar-lo, o que no s'ha acabat de descongelar i el pots posar una mica al forn.
També cal pensar que hi ha molts estris de forn que tu pots tapar i les olors es mantenen. És a dir, no, això de que es contaminen tantes les olors, home, no posaria peix i carn.
Bueno, cadascú, però, clar,
però,
cadascú bueno, sap els forns que té, no?
Sí, però puc dir, avui faig peix i m'escalivada, patates al caliu i una coca recapta. Vinga.
Es pot aprofitar molt. Després hi ha un altre invent que són aquestes fregidores d'aire que s'han posat de moda. Jo no en tinc, eh?
No entens?
Però, no, jo no.
No estàs de moda?
No, jo no estic de moda. Jo
no
estic
estàs de moda.
Jo sóc molt obsoleta. però sí, no sé si fan un bon servei.
Mira, jo el que he llegit, i jo sí, que en tinc una de fregidora d'aire, perquè bueno, ho havia de provar, evidentment, estic dins d'aquest món. Llavors, que la fregidora d'aire gasta menys energia, cuina els aliments més ràpid... D'acord? Per mi, l'únic però, O sigui, seria que si sou una família amb molta gent, doncs no té molta capacitat. I aquí es tracta de cuinar al màxim i fer servir el recurs, no?, per tenir la màxima quantitat possible. Clar. Llavors aquí se'm queda una mica curt. Però clar, si he de fer només unes verduretes per un àpat o un salmó amb verdures per a dues persones, doncs millor l'air fryer potser que posar tot al forn.
No? Microones també?
El microones també, sí, hi ha molts aparells ara de microones que en un moment tens el menjar fet, la gent li té com molta mania al microones.
Algú de les zones.
Sí, però no és tan nociu, vull dir, a més, al final és això, no? Hi ha molts aparells, cuines molt ràpid, quan real ús, no?, se li dona al microones.
Clar,
normalment la gent escalfa.
Clar, és el que et anava a dir, que només li fem aquesta funció, quan en realitat es pot aprofitar per fer altres coses.
Sí, jo tinc un estoig
un
que faig.
Un peix es pot fer tranquil·lament. Un pop a la gallega es pot fer tranquil·lament.
Això del pop a la gallega,
ja t'ho explicaré.
Jo peix sí que n'he fet molt.
No, i el peix es pot fer molt bé.
I el que passa que no tenim tants hàbits de cuinar al microones, no? I jo aquí mateix no us podria dir gaire receptes. Tu ens donaràs un dia...
Una truita també la pots fer.
Sí, hi ha gent que fa soufflés com de postres.
Home, uns muffins.
Uns muffins, vull dir, avui en les xarxes tens solucions per tot.
Hi ha opcions. Ens anem, Cristina, ara al tipus d'aliments que caldria escollir per cuinar amb aquestes tècniques culinàries, no?, que és el tercer punt que ens comentaves. He sabut que l'agricultura ocupa al voltant del 40% de la terra i la producció d'aliments és responsable de fins al 30% de les emissions globals de gasos d'efecte hivernacle, que és el que comentaves abans, i el 70% de l'ús de l'aigua dolça. Llavors, quins aliments són els realment sostenibles?
Vale.
Insistim, perquè d'això n'hem parlat moltes vegades.
Insistirem moltíssim, i a més és que jo crec que és un moment on cal insistir moltíssim, perquè
sí.
O sigui, estan passant coses de l'efecte del canvi climàtic molt importants, no? I on ens fiquem les mans al cap, ens queixem molt i hem de veure dia a dia petites accions que nosaltres amb la nostra conducta diària podem, no? Com podem ajudar? I l'alimentació, per això mateix que has comentat, no?, de que la ganaderia doncs produeix molts dels gasos a efecte d'hivernacle, el principal seria el metà, doncs cal prendre consciència. I aquest any ens hi ficarem molt amb aquest tema. Mira, el 2020 es va publicar un article científic firmat per grans del tema de l'alimentació, sostenibilitat, etc., val?, que es diu Actualització de la piràmide de la dieta mediterrània cap a la sostenibilitat. Atenció a les preocupacions mediambientals. I es marquen unes pautes, o sigui, de la dieta mediterrània se n'ha parlat moltíssim. Aquí entra una nova dimensió, que és la sostenibilitat. I el tema està en com faig una alimentació sostenible i saludable. O sigui, no puc, sempre hem d'anar de la mà, sostenible i saludable. Penseu que, bueno, el primer que diu l'estudi és que la població no para de créixer. Cada cop som més persones, més gent. I tota aquesta gent, tots volem menjar. Això vol dir que s'ha de fer molta producció d'aliments, val? I la producció dels aliments és una causa principal del canvi climàtic, val? Del canvi ambiental global, val? Per això que és un gran repte fer una alimentació sostenible i saludable per a tothom, val? Llavors, què s'ha vist després d'estudiar moltíssim, moltíssim, moltíssim? Pues que el patró de la dieta mediterrània ben entesa, que ara mirarem què vol dir ben entesa, perquè aquí tothom diu jo faig dieta mediterrània, però bueno, ben entesa, és la que serà més sostenible. Val? Punts principals. Primer, la proteïna animal s'ha de reduir, val? El gas metà. O sigui, tots els animals rumiants, com la vaca, es tiren pedos i aquests pets són metà. Però no només els seus gasos, sinó tota la producció per a fer a la carn genera molt canvi climàtic, val? Llavors s'ha de reduir. Per què ho substituirem? Per les llenties, per les llegums, val? A més, fer un quilo de carn gasta uns 15.000 litres d'aigua. En canvi, d'aigua, que és molta, val? Sí. En canvi, un quilo de llenties són 25 litres. Perquè ens fem a la idea, avui he buscat, quan cap en una banyera? Tu saps quants litres cap en una banyera? 150-180 litres.
Oh, podria ser moltes llenties, eh?
Moltes llenties i no arribes a un tallet de carn, eh? O sigui, val, això, molt important. Què diu, sobretot, aquest nou protocol, val? Diu, cada dia hem de menjar cereals, verdures i fruites i una petita quantitat de llegum. En el dinar i en el sopar traurem la carn o no en menjarem tanta, no vol dir eliminar-la, sinó reduir-la, val? I substituir-la per aquestes llegums. Val? I després, molt de proximitat. Quan més a prop estic, menys transport faig servir, menys CO2, menys CO2, menys combustible.
Fer la cadena més curta.
Fer la cadena molt més curta.
Hi ha un aliment que és sorprenent, però no és la primera vegada que ho escolto. Les olives són bones.
Les olives són boníssimes. Recordem que hem parlat de sostenibilitat i salut. L'oli d'oliva és un antioxidant, és el que diuen l'or líquid, no? O sigui, té moltíssimes propietats i a més des de la terra, és nostra. No ha de faltar mai l'oli d'oliva, sempre ha d'estar allà a taula.
I làctics i dolços?
Val, làctics venen d'un animal, val, són menys sostenibles, però són, es necessita per la salut. Llavors, fer dues racions de làctics al dia és el que tocaria i és, mantindríem l'equilibri. I dolços no, perquè és indústria. Val? Menys de tres cops a la setmana, tota la bolleria, tot això fora. Indústria.
Cristina, com a resum resumit, què podem dir?
Com a resum resumit, dieta mediterrània i sobretot un altre punt molt important, cuinar a casa. Cuinar molt i ensenyar als nostres fills a cuinar, perquè així mantenim la cultura, les tradicions i el nostre menjar. Molt important, cuinar més.
Doncs amb la Cristina García, coach nutricional i membre d'Íntima Salut per a la Dona, avui tanquem aquest Faves Comptades. Cristina, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Fins a la propera.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Carnisseria Sagarra ha patrocinat aquest espai.